Escoltarem la sintonia, aquest pas. Estaven intentant trobar... Bé, és igual. Intentant trobar quin matí. Quin matí, Déu meu. Núria, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Marta, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Des de la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol i des de la Roig i Reventós, les diferents activitats durant aquests dies, algunes d'elles també emmarcades dins els actes del Dia Internacional de les Dones. Hi ha algunes recomanacions, com sempre, que ens porten des de les biblioteques. Per on comencem, Núria?
Bé, comencem per l'exposició que hi ha al pati de la biblioteca, com cada mes, que aquest mes és una... Bueno, hi ha unes fotografies penjades que el seu autor, que es diu Jordi Manau Trullàs, que és una persona que està lligada a Sitges, li anomena moments. I són, a veure, són fotografies de coses diverses, coses que a ell li han cridat l'atenció. No sé, tant en color com en blanc i negre, de la natura. Pràcticament totes.
D'acord. És a dir, fotografies de natura, eh? De natura. No tant de racons de Sitges, sinó de natura, eh?
Hi ha un parell que són dos racons de Sitges, també, i altres de diverses coses, de flors o de...
D'acord, però especialment de natura.
De natura, sí. I bé, aquesta exposició estarà a la biblioteca fins al 28 de març, i es pot visitar en horari de biblioteca. Què més? Hi haurà una tertúlia el dia 15... el divendres 15 de març a les 8, en acabar a la biblioteca, que és una tertúlia literària que la fem amb motiu de la celebració del Dia de la Dona. És a dir, que ens afegim als actes que ha programat la Regidoria de Benestar Social i hem triat un llibre que es diu Moments femenins de la humanitat, 15 dones que han fet història, que és un llibre que ha escrit Pilar Godayol, que és una professora de Manlleu, que bueno, s'ha dedicat molt a fer estudis sobre la dona i té diversos llibres, diversos estudis. Hi ha un sobre la Virginia Woolf i diverses coses, no? Jo vaig portar un llibre una vegada que era també d'ell.
És que vaja, no m'és desconegut.
Viatgeres i escriptores. Que eren la biografia...
Recordo, perquè com que Godayol és un cognom que tampoc és tan habitual i aquí Sitges té més d'un record, doncs, esclar, et queda... I recordo que algun dia vas portar...
Sí, vaig portar un altre llibre d'ell que tenim a la biblioteca. Sí, sí. La tertúlia la conduiran la Carme Muña i la Conxita Gutiérrez. I serà el divendres, 15 de març, a les 20 hores.
D'acord.
Hem deixat llibres, perquè d'aquest llibre, que es diu Moments femenins de la humanitat, 15 dones que han fet història, perquè qui vulgui pugui venir buscar, llegeixi el llibre primer
i pugui participar d'una forma més activa en el col·loqui. D'acord. Encara en teniu de llibres per si algú...
Si algú necessita que passi per la biblioteca, que si no li demanarem algun altre.
Perfecte. Tertúlia sobre el llibre Moments femenins de la humanitat, 15 dones que han fet història, 15 de març, no aquest divendres que ve, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Santiago Rossinyol.
I també una hora del conte, una del conte especial que hi haurà el dia 16 de març, o sigui el dissabte, a les 11 del matí, que també ens afegim a aquest festival Creative Connections Irlanda-Catalunya, Vindrà una noia anglesa que es diu Amy Blaise, que em sembla que viu aquí, que és d'aquí,
sí, que és una de les membres d'aquesta companyia de teatre Sitges, etc., sí. Em sembla.
I explicarà contes en anglès, català i castellà. I es diu, el que explicarà són històries del folk irlandès.
D'acord. Això serà el dissabte dia 16
a les 11 del matí.
Una hora del conte especial a la Biblioteca Santiago Rossinyol.
En ocasió d'aquest festival de Sant Patrici, aquest festival Creative Commons... Connections, perdó, Creative Connections.
Que això serà el cap de setmana de Sant Patrici.
De Sant Patrici, sí.
15 i 16 de març. Vinga, més coses.
La visita guiada, que serà el dia 22 de març, una mica abans, perquè l'últim divendres de març serà Divendres Sant i no estarà tancada les biblioteques estaran tancades. Serà la visita guiada de la biblioteca a les 12 del migdia.
D'acord, el divendres 22.
Divendres 22,
que és el divendres anterior a Diumenge de Rams, com deia la Núria, perquè el 29 ja és Divendres Sant i, per tant, la biblioteca estarà tancada.
Estarà tancada. Cal fer inscripció prèvia, per saber quantes persones vindran i per organitzar una mica.
Quan ho dius és que sempre ha generat interès, aquesta visita.
Sí, sempre hi ha algú. A veure, no massa gent, però en petits grups.
D'acord.
Sí.
Que passegeu a tothom per tots els racons,
Per veure-la ben vista, la
ben
biblioteca.
Ben vista. Mirin-se-la bé. Perquè fins i tot a les terrasses...
També.
Sí.
Bueno, desperta molta curiositat. Les terrasses són bastant desconegudes.
A les terrasses, des de la Sala Utrillo, que es pot sortir a les terrasses, i és una vista, vaja, la vista és magnífica.
I
les
terrasses
estan per d'allò, però estan per, vaja, per
arreglar-se,
però tenen solera, ara, ho ha dit la Núria, tenen solera, però la visita és per tots els racons de la biblioteca.
I explicació de les sales diferents, de les col·leccions especials que tenim, una mica així, no massa...
Dels diferents fons que té la biblioteca.
Com han arribat...
D'acord, doncs 22 de març a les 12 del migdia i en reserva per a aquelles persones que vulguin participar d'aquestes visites comentades. Què més ens portes, Núria? Què més ens portes, Marta?
Us comento l'agenda d'activitats.
Vinga, l'agenda d'activitats de la Roig i Reventós.
Comencem demà amb l'hora del conte habitual, els divendres a 5:45. Demà tenim contes d'amics, amb Ingrid Domingo. Llavors l'Ingrid s'ha trobat per casa seva la bata de l'escola, la seva bata de quadrets, de quan era petita, i això li desperta molts records d'aquella època i dels seus amics. Llavors són contes sobre l'amistat, i ens parlaran de personatges que ningú diria que podrien ser amics i ho són, com un llop i una ovella, per exemple, i d'altres que de sempre que han estat ja predestinats a ser amics, com el llapis i la goma. Doncs aquests contes aniran d'amics.
El llapis i la goma. Amistat de sempre.
Sí.
Encara que un esborri la feina de l'altre.
Tots ajuden.
D'acord. Contes d'amics. Contes d'amics demà a l'hora del conte 5:45 a la Roig i Reventós.
Després, durant tot aquest mes, tenim exposicions de llibres també relacionades amb el Dia de la Dona, tant a la sala infantil com en fons d'adults. Llavors, amb infantil hem seleccionat contes que poden ser aquesta excusa per parlar amb els nens i nenes sobre aquests temes d'igualtat entre ells. I a la sala d'adults també hem fet selecció de llibres sobre dones, llibres de matèries diverses, i després l'última quinzena farem novel·les en què les protagonistes siguin dones, n'hi ha moltíssimes, però destacarem aquelles protagonistes femenines que tinguin un cert
de pes.
I estem fent aquesta exposició durant tot el mes de març.
D'acord.
I també, ara fa unes setmanetes i durant tot el mes de març i ja ens anem cap a abril, tenim visites escolars, que no és una activitat oberta, però també ho comento perquè forma part del dia a dia de les biblioteques. I ara estan passant alumnes de tercer, del Maria Usó, vindran d'altres escoles, i és una activitat que també ens dona molta vida, no només en el moment de la visita, sinó a posteriori, perquè sí que es nota que després venen amb els pares i les mares, és una activitat que els agrada molt i que és ben valorada tant per les biblioteques com per les escoles.
D'acord, o sigui, un veritable descobriment per molts d'ells?
Sí, per molts d'ells, sí. I si repeteixen també els agrada, perquè venen tota la classe i també és una activitat diferent del venir després al dia a dia amb els pares.
Que sempre és, no sé si des de la vostra percepció, sempre hi ha alguna cosa de nova en una visita d'aquestes? O les reaccions sempre dels nanos són...
Hi ha algunes que les preveus, però sí que si tens llibres nous i quan et venen, quan t'arriben amb el lot mensual, ja tens el xip de dir, mira, aquesta l'ensenyarem en una visita. I clar, doncs són llibres que potser no han acabat de descobrir, i dir, oh...
Ah, d'acord, o sigui que els os sovintegen,
Sí. D'acord. I tant, per exemple, m'he ensenyat un que és molt maco, un dia el portaré. És un llibre d'animals, però són fotografies d'animals reals i a més a mida natural. I és allò que diem, clar, jo segurament no tindré mai un elefant a prop, i en canvi ara, mira, tinc una trompa i m'arriba a casa i que és alta com jo, no? I això, doncs, bueno, són llibres d'aquests bastant espectaculars i atractius que els hi pot enganxar també a després tornar a la biblioteca per mirar aquell llibre.
I aquesta és una activitat que feu coordinadament a les escoles ho demanen, que puguin
nosaltres
venir...
Nosaltres oferim a principi
oferiu
de curs...
la possibilitat de...
Sí, de fer aquestes visites, tant visites d'un cop al curs, ens adaptem molt a les seves necessitats, doncs hi ha escoles que fan un cop al curs, totes les escoles passen entre 3 i 5 sessions amb alumnes de tercer o de quart, depèn de la biblioteca.
Déu-n'hi-do.
I això ho estem fent des de fa diversos cursos ja, vull dir que ja és una activitat que forma part també del calendari de les escoles, ho tenen en compte i ho tenen present i ho demanen i venen.
I ha donat rendiment, hem de suposar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Rendiment en el sentit que ha servit, que d'una forma continuada hagin anat venint els nanos de tercer
sí,
i quart.
Sí, fas formació d'usuaris i fas de pont també amb les famílies.
Ah, doncs ho comentava la Marta, en el sentit que és una activitat no oberta al públic, però és una activitat d'aquelles que forma part del calendari de la biblioteca. Més coses, Marta.
Bé, doncs passarem a les recomanacions.
Vinga.
Sí. Mira, a part de portar aquí un parell de llibres, com sempre, també volia comentar que per internet, a la web de biblioteques, la biblioteca virtual, si entreu, hi ha un munt de recomanacions, de pestanyetes que podeu clicar i teniu un munt de recomanacions que sempre va bé, doncs, bueno, per tenir més idees. Són llibres que estan a tota la xarxa, si no les tenim en concret a la Santiago Rusiñol o a Roig i Reventós, es poden demanar mitjançant el que diem el préstec interbibliotecari. Però està molt bé doncs, d'entrar, donar-hi una ullada, i es diuen prestatges virtuals. Quan entrem en aquesta web busquem prestatges virtuals i llavors són com, bueno, doncs unes guies de llibres sobre temes com món laboral, cuina i vins, còmics, música, cinema, i llavors hi ha l'apartat de novel·les. Hi ha novel·les que recomanem bibliotecaris, cíclicament doncs, les diferents biblioteques fem recomanacions,
sí.
I d'altres que són biblioteques que han fet guies de lectura i que també doncs, es poden trobar en aquesta web. Hi ha tant les clàssiques de novel·les per gèneres, doncs novel·les d'humor, de ciència-ficció, d'història, com d'altres que són sobre temes diferents. Doncs hi ha una, per exemple, que es diu 20 ciutats, 20 novel·les, o llibres sobre llibres, o aquesta de personatges literaris femenins, doncs ara també l'han fet a unes biblioteques. I bé, doncs és un seguit de recomanacions, de guies, que sí que ens poden servir doncs, per fer una llista de lectures properes.
O fins i tot, en lloc d'anar a la biblioteca, doncs si algú no ho volem comprar, també ens serveix, pot ser una guia, com poden servir tantes guies literàries, no? En recordes l'adreça d'aquest portal?
Sí, és http://bibliotecavirtual, tot junt, bibliotecavirtual.diva.cat. bibliotecavirtual.diva.cat.
Un dels portals de la Diputació de Barcelona, on en aquest cas són els professionals de les biblioteques els que deixen recomanacions per a aquells que les vulguin agafar quan vagin a la biblioteca o quan, si en algun moment, van a la llibreria i tenen ganes de comprar algun volum. Perfecte. I aquí tens...
Jo porto...
La guia del fons local.
La guia del fons local. Bé, les biblioteques de la comarca elaborem periòdicament materials comuns, un tipus de material comú, no? De la comarca, vull dir de la comarca del Garraf. En aquest cas he portat aquesta guia de fons local, que és una guia que es fa cada any, amb tot el que ha entrat a les biblioteques de la comarca del Garraf, referent a la col·lecció local. S'inclouen les dues biblioteques de Vilanova, les dues de Sant Pere de Ribes, les dues de Sitges, la de Cubelles i els dos bibliobusos, el Montau i el Castellot, que són els dos bibliobusos que donen servei a la comarca. I s'inclouen llibres, s'inclouen publicacions periòdiques i buidats de revista també, buidats de publicacions i tot tipus de material que fa referència a la col·lecció local
de la comarca.
I ens serveix primer per tenir coneixement de lo nou que s'ha entrat i també per fer difusió del que hi ha i que, bueno, que es pugui utilitzar més.
Tot el que s'acostuma a editar va parar sempre a les biblioteques? El que s'ha dit a la comarca?
No.
O no sempre?
Aquesta és una feina dels bibliotecaris, anar perseguint... Tot el que es publica d'alguna
manera... Això no va com en el món anglosaxó, en què sempre hi ha exemplars destinats a les biblioteques així d'entrada, no?
No, nosaltres perseguim aquests exemplars i aquest tipus de material.
És a dir, intenteu conèixer tot allò que s'edita per aleshores poder fer la sol·licitud i que... D'acord.
Intentar aconseguir-lo, no sé, d'alguna manera, o a través de l'Ajuntament,
o de les pròpies entitats que ho puguin editar, o de les editorials directament...
O dels autors...
D'acord, però és a dir, el que recull aquesta guia són totes aquelles novetats
del 2012 que han entrat a la xarxa, a les biblioteques de la comarca del Garraf.
D'acord.
Que pot ser que no sigui tot, perquè pot ser que alguna cosa s'hagin escapat.
Sí, sí, però vaja, pel que veiem aquí, déu-n'hi-do que hi ha,
sí,
Núria?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí. Bueno, també hi ha audiovisuals, també hi ha llibres infantils, bé, de tot tipus de material.
Tot el que s'hagi pogut editar a la comarca, i és un fulletó que plega, com deia la Núria, tant les biblioteques de Sitges com les biblioteques de Vilanova, Sant Pere de Ribes, els bibliobusos i Cubelles,
em sembla
que
m'has dit, i Cubelles. Que és una biblioteca que no és de la xarxa, però que cada... és de la comarca. És de la
d'acord. És a dir, no i... forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació,
no,
però hi participa d'una forma molt activa. Vaja.
Sí, perquè en les reunions que fem comarcals, entre la comarca també ella ve, igual que la de Gelida, i, bueno, per tenir contacte, no? Encara que no sigui de la...
No m'està clar. O que la passa aïllada del món,
no.
Tampoc. No, d'això, hi ha algunes recomanacions. Vinga.
Bueno, i un altre, bueno, i després també sí. Un altre tipus de material que s'elabora conjuntament són les hores del conte. Perquè d'aquesta manera...
Les bueno, que es fan falta, a les biblioteques de la comarca, també.
Falta un altre tros que no l'he portat. Perquè...
Déu-n'hi-do.
I d'aquesta manera, doncs, bé, hi ha pares que poden veure si el dia que hi ha conte a Vilanova és molt a prop, o Sant Pere de Ribes.
És a dir, quan no n'hi hagi aquí, mirar
pot
una altra,
allà,
o si volen anar divendres i dissabte i llavors escollir entre la biblioteca de la comarca,
anar,
a la biblioteca es pot trobar, per tant, aquest full on hi ha la relació de totes les hores del conte a totes les biblioteques de la comarca.
De la comarca del Garraf.
Doncs. Vinga, dos llibres que ens porta la Marta aquí.
Sí, mira, un és El Piatge Màgic, de Norton Juster. Aquest llibre es va publicar fa 52 anys.
Marta.
Però és nou.
Sí, no passa res, no passa res. No passa res si em portessis la Bíblia, encara, veuràs. I també aniré molt bé.
Ho he fet especialment.
Sí, ho has fet especialment,
sí, eh? Es va publicar fa 52 anys, hem tornat a editar en català. I és doncs, bueno, d'aquests llibres que m'agrada portar, que són clàssics de la literatura juvenil, però bueno, que són totalment vigents.
El viatge màgic?
El peatge màgic. L'autor és Norton Juster, va néixer a Nova York i és arquitecte, però també doncs, és molt prolífic en llibres infantils i juvenils. El protagonista és el Milo i és un nen que sempre està avorrit. Està avorrit de tot, no li troba la solta ni la volta de res i sempre està avorrit. I un dia arriba a casa i es troba amb una capsa molt gran, la desembolica i és un peatge d'autopista desmuntat. I el munta. I llavors cada vegada que hi posi uns diners a la capseta, la barrera s'obre, i ell amb un cotxe de joguina que té, passa per la barrera i entra en un món fantàstic. Cada vegada doncs, entrarà en un món diferent. I així doncs, passa des de pobles com ara Expectatives, passa per Diccionòpolis, on hi ha un mercat de les pares.
Oh, que em perdonin, que em perdonin. Però em deixaven un comentari molt bo sobre el peatge de les autopistes. I, perquè, esclar, el llibre té 52 anys, com es nota que això és literatura nord-americana, perquè, esclar, fa 52 anys allà dels peatges ja en sabien moltes coses. Aquí no en sabíem tantes fa 52 anys, però hi ha aquest món meravellós en el qual el protagonista es fica cada vegada...
Sí, aquí quan passem el peatge no entrem en cap
món
meravellós,
precisament
entrem en una
mala gaita. Un meravellós món de vertis, ens deien per aquí. Doncs allà no, Va descobrint diferents mons cada vegada que passa pel peatge d'aquesta autopista.
Sí. I bé, doncs farà amics nous que l'acompanyaran en aquestes aventures, hi haurà doncs enemics a vèncer. És una miqueta en la línia doncs, del McDo's o de l'Alícia en el País de les Meravelles, oi? Que són com universos paral·lels i que el protagonista doncs, té un viatge iniciàtic, diguéssim, no? També d'allò que parlàvem l'altre dia de canvi de ser nen a ser més gran i haver doncs, de superar reptes i perills, no? En certa manera.
Ja està clar.
Hi ha molts jocs de paraules, converses amb aquest punt absurd que ens poden fer riure. I doncs està bé. Jo el recomanaria per nens ja més grandets, que estan avançats a llegir.
És un llibre déu-n'hi-do,
Sí, té il·lustracions, però tampoc són massa destacades, i són, doncs mira, 266 pàgines, i recomanat doncs això a partir de 11, 12, 13 anys, en endavant, i ens incloem tots els adults.
D'acord. El peatge màgic.
Sí.
Doncs la Biblioteca Santiago Rusiñol porta un llibre que fa molt poc que s'ha editat i que és un llibre... crec que és conegut perquè s'ha parlat per la ràdio, que es diu Els pobles perduts, 30 indrets oblidats de Catalunya.
Caram!
És un llibre que s'ha editat el 2012 i és un recull de textos que, bueno, és entre, a mig camí entre la crònica periodística i el relat, fet per 10 escriptors. Aleshores, a través d'aquest relat, aquests relats es coneix la història dels pobles, les llegendes, com vivia la gent... A prop nostre, el poble més a prop nostre que hi ha inclòs en aquest llibre, sí, és un poble del Baix Penedès, un poble que es diu Marmellà, que és un poble desaparegut.
Uh-huh.
El que es remarca molt, bueno, al principi del llibre es remarca molt que són pobles que són abandonats però que no són morts.
D'acord.
Perquè això vol dir que, bueno, és perquè encara hi viu descendents o persones que han viscut i que s'han aplegat en associacions per conservar el record d'aquest poble.
D'acord,
no?
És a dir, si per mantenir-lo més o menys, sí. per fer alguna altra activitat de tant en tant?
Fan aplecs, s'hi pot anar a dinar, fan dinars...
D'acord, és a dir, és un poble abandonat però no és mort no perquè és encara mort. Hi ha vida de tant en tant gràcies a col·lectius de persones.
Exacte.
Que fan activitats.
I també, bueno, també han creat pàgines web i llocs per posar la informació d'aquests pobles.
Uh-huh.
Bueno, i precisament la diferència d'aquest poble amb un poble mort és el poble que dona nom a l'editorial, que és una editorial que es diu Sidillà, que és una editorial, és un nom d'un poble de l'alta edat mitjana que va desaparèixer totalment. És un poble del Gironès i que es veu que s'anava colgant per les arenes que portava el Ter.
Uh-huh.
Bueno, aquest poble no se sap fer.
D'acord.
I
és el que ha donat nom a l'editorial.
Han agafat aquest nom de poble com el nom de l'editorial, mm-hmm. que és una editorial de l'Empordà.
Doncs el llibre es titula Els pobles perduts, 30 indrets oblidats de Catalunya.
I és, bueno, és força interessant.
Uh-huh.
I molt recomanable.
Doncs
sí.
És el llibre que ens ha portat la Núria des de la Biblioteca Santiago Rossinyol i ens en queda encara un de la Roig i Reventós.
Aquest he agafat d'aquesta exposició que tenim sobre el Dia de la Dona a la sala infantil. Es diu La senyora Meyer i el Mirlo. És d'un autor alemany, que és el Wolf Erbruck. És l'autor d'un llibre que és bastant conegut, que és aquell de la talpeta, que volia saber qui s'havia fet allò damunt del cap. Doncs aquest és La senyora Meyer i el Mirlo. És un llibre que aparentment és molt senzill, tant en els dibuixos com en el text, però és d'aquests que és de la mateixa senzillesa a la que hi entres, pots anar veient molts detalls que a primera vista se t'escapen, no? I és aquesta doble de lectura, doncs, que els podem fer amb els nens, i després, doncs, com a grans, també hi ha coses que podem anar més enllà. És una història molt bonica, molt, molt poètica, i la protagonista és la senyora Meyer, que sempre està preocupada per tot, té moltes preocupacions, i es preocupa, doncs, des de que ha de cosir un botó fins a que ha de fer un pastís i que, en fi, totes les feines domèstiques. I llavors, bueno, és aquesta senyora potser típica, no? De mitjana edat, que la seva màxima preocupació és que la seva casa estigui tot a punt.
Estigui tot a fiu per rang.
I llavors aquí, doncs, en els dibuixos veiem que li van sortint les preocupacions del cap, que hi ha uns núvols negres, que són totes les preocupacions que té. I en contrast té un marit feliç de la vida, ocupat en els seus hobbies, sempre somrient, i sempre li diu, doncs, bueno, no, carinyo, que tu vulguis, tot m'està bé. I ella, doncs, té moltes preocupacions. Veu un avió i es preocupa perquè, clar, si l'avió té un accident i cau, li caurà damunt del seu hort, i a més ella no té prou bandatges a casa seva per atendre les persones que poden estar ferides.
Tu ni dius preocupacions, un altre en diria paranoia.
També, són preocupacions absurdes.
D'acord,
a vegades,
d'acord, per això,
però
eh?
Són les seves.
Per qualsevol cosa es preocupa.
Sí, per qualsevol cosa. Fins que un dia es troba en el seu hort un ocellet, una merla. I les preocupacions aquestes que dèiem absurdes passen a ser la preocupació real d'haver-se de preocupar d'aquest ocellet, d'alimentar-lo, de veure'l créixer, i al final la seva màxima aspiració serà que aquest ocell ha de volar, i és ella la qui li ha d'ensenyar a volar. En el moment en què li ha d'ensenyar a volar, la millor manera d'explicar una cosa és fer-la, per tant la senyora Meyer vola. I és com un alliberament que té totes aquestes
paranoies
mentals que tenia.
Per trobar un veritable sentit.
Un sentit a la seva vida, que és ensenyar aquest ocell a volar i en el mateix temps, doncs, volar ella com a metàfora d'alliberar-se.
Uh-huh.
I llavors al final del llibre és el senyor Meyer, aquest senyor, doncs, que dèiem que era feliç i content.
I que ja li estava tot bé.
Que la senyora diu, me'n vaig, ja tornaré, i és ell llavors qui s'ha d'amoïnar de veure què faran per dinar.
D'acord.
Llavors, doncs, bueno, trobo
caram,
relació...
doncs una història prou profunda,
sí,
et dic,
per ser
d'un llibre infantil.
Sí, després té molts detalls, doncs, com veus, hi ha il·lustracions que estan emmarcades,
uh-huh.
i en canvi quan ella, doncs, vol o està amb l'ocell, aquest marc de la il·lustració no hi
està
és.
Clar.
Vull dir que et pots anar fixant en detalls.
En petits detalls, sí. Que són metàfores de la vida, a la qual, de la nova vida de la senyora Meyer, a partir que troba una merla en el seu jardí.
Doncs, una preocupació real i
una
ocupació.
En la seva vida. El llibre es diu...
La senyora Meyer i el Mirlo.
És una altra de les recomanacions que ens ha portat la Marta des de la Biblioteca Roig i Reventós. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Núria, gràcies.
Gràcies.
Fins a propera.